Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Aprile, Joieria Fiona, Desigual, Botic Vilabrú, Òptica L'Escala, Calçat Susi, El Centre, La Tortuga Blava, Itzi Bitsi, Casual Shop i Nina Costa. Aquests establiments desfilaran a la segona Fashion Show. Fins aquest dissabte, comprant en aquests establiments, participaràs en el sorteig d'un paddle surf i 500 euros en tiquets per compres. El dia 30, 30 anys de l'Obert.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a un nou Veus, aquest resum amb totes les veus que han sonat els informatius locals diaris entre dilluns i divendres. Us parla Abel Font. Dilluns 11 de juny, Finian Maynard i Amado Briesvik són els noms més destacats del Mundial de Windsurf Premi Catalunya Costa Brava, que ha arribat enguany a la seva edició número 20. La manca de vent ha perjudicat en aquesta edició especialment la categoria d'eslàlom i que la modalitat de foil té unes grans possibilitats de creixement. La trobada de furgonetes Volkswagen va ser la més massiva que s'ha vist mai a l'entorn del Mundial. Més de 700 furgonetes hi han passat. A la notícia que obria l'informatiu de dilluns escoltàvem les veus de Panxo Pissunyer, membre de l'organització, i el jove David Batlle de Roses, un dels esportistes locals que han pogut competir en aquest Mundial.
Estem, la veritat, molt, molt contents perquè va ser una aposta molt arriscada. Fet dues disciplines, era un pressupost molt elevat, però realment era el 20 aniversari i teníem que fer alguna cosa grossa. Foil i slalom, aquí en el Golf de Roses, són molt bon lloc i s'ha demostrat que pel foil és unes condicions increïbles. Hi ha gent que després d'aquesta prova ja diuen que això és una badia, la de les 3 Fs, fan, foil i family. Bé, a veure, tota la gent en aquests moments estan tots molt entusiasmats amb el tema del foil. Si s'hagués apretat, s'hagués pogut fer slalom. Però, a veure, no vull dir que l'eslàlom sigui una disciplina a desaparèixer, però l'evolució està sent molt clara del foil. De fet, si us mireu els resultats, veureu que hi ha moltes cares noves, molts noms nous d'aquesta disciplina. Està arribant gent de tables olímpiques, gent d'altres disciplines, i jo crec que el foil serà el futur.
Hem tingut unes condicions de vent molt pèssimes aquest any. Hem acabat una eliminatòria i no hem pogut fer res més, i, bueno, han estat fent foil tots aquests dies. L'any passat em va anar molt bé. Vaig estar, bueno, el primer de la meva categoria i entre els 5-10 primers de l'absolut. I aquest any, doncs, anem pel mateix camí, però ja la categoria sènior. Ah, és una passada, és un somni que sempre, bueno, tenia pensat complir-lo i estem aquí.
El primer carnaval d'estiu de l'Escala ha estat espectacular en tots els sentits. Les carrosses i disfresses han lluït de debò, il·luminades per a l'ocasió. Des de la Comissió de Carnaval i des de les colles ja s'ha avançat que l'any vinent es vol repetir. Escoltàvem en aquesta notícia la veu de Jordi Roura com a representant de la Comissió de Carnaval.
La valoració crec que és 100% positiva. La veritat que molt, molt contents per l'expectació de que es va crear quant a públic, tot plegat. Hem d'agrair també l'esforç que varen fer les carrosses, les comparses, que es varen adaptar doncs, al tema de que era una rua nocturna. Era el primer any que es feia, ningú sabia com sortiria, com aniria, i per tant hem d'estar molt, molt satisfets. Satisfets també per la participació. Segons avui he parlat amb la policia municipal, i també és el càlcul que havíem fet nosaltres, unes 5.000 persones ens varen acompanyar durant tot el tram que es va fer de la rua. Per tant, vull dir, felicitar sobretot a comparses i carrosses, agrair la tasca que va fer policia municipal, protecció civil, en tot el tram de la rua. Jo crec que va ser una nit fantàstica i perfecta. Parlant amb totes les carrosses i gent de comparses, tots van quedar molt, molt contents. I, per tant, doncs, la intenció per part de Comissió de Carnaval a Farandola, com també per comparses i carrosses, doncs, és repetir-ho de cares a l'any vinent. Tot cas, bé, ara s'han de fer encara és molt justet, s'han de fer valoracions també amb l'Ajuntament, doncs aviam quina valoració fan des de l'Ajuntament, i per tant, tot cas, nosaltres ja pensem de cares a l'any vinent, de cares a l'any vinent que hem de fer algunes millores, també hem de ser crítics, no? Per exemple, el fet de ser nocturn, molta gent doncs, va sopar molt i molt tard. Pensa que a la una de la matinada encara hi havia gent de carrosses que arribaven per sopar. Doncs clar, les carrosses s'han d'anar a tancar, s'han de desmuntar els equips de so, i això doncs ens va portar doncs un retard, va fer que tampoc la festa de la discomòbil potser doncs no fos tan lluït com haguéssim volgut. Anecdòticament hem de dir que per primera vegada doncs varen ballar la farandola, i per tant doncs moltes ganes i, bueno, i amb idees ja de fer petits canvis a cares a l'any vinent perquè encara sortir millor del que ha sortit aquest any. Si ho hem d'ampliar-ho a les carrosses de fora, bueno, jo crec que és una cosa que s'ha de valorar conjuntament amb tota la comissió. Jo personalment jo crec que les carrosses de casa doncs va quedar molt lluït. El fet que hi hagués encapçalat per la Batoscala més 7 carrosses amb comparses, bueno, jo crec que és un format fantàstic. Ara bé, no es descarta que es pugui obrir a gent de fora, en tot cas hem de veure també a nivell logísticament doncs, com s'organitza, o també podria ser doncs, que surtis algun grup de casa doncs, que també volgués fer una carrossa i en lloc de 7 en fossin 8. No? Vull dir, tot això n'hem de parlar en els propers dies.
L'Ajuntament de l'Escala posa en marxa el Consell Socioeducatiu Municipal per impulsar i coordinar accions dirigides a infants. La primera reunió del Consell es va fer divendres de la setmana passada i es va presentar el projecte Alternativa, que en els propers mesos engegarà el consistori. Escoltàvem en aquesta notícia les veus de Víctor Puga, alcalde, i Mariona Muñoz, regidora d'Educació.
Un Consell que pretén tirar endavant, orientar, sobretot, i diagnosticar i també reflexionar entorn la qüestió socioeducativa que té una importància cabdal per la nostra societat i per la nostra població. L'Escala és una població que creix i, per tant, van aflorant diferents necessitats que s'han d'anar atenent, més enllà de la gestió del dia a dia a nivell polític, a partir d'òrgans d'ajuda. En l'àmbit de la cultura tenim el Consell Assessor, en l'àmbit del turisme tenim l'ADET, que és un òrgan paritari, en l'àmbit de l'esport, en l'àmbit educatiu tenim també el Consell Municipal d'Educació, i l'àmbit socioeducatiu teníem aquí un espai encara per emplenar. Aquesta és la realitat. Tenim preadolescents, també infants, però sobretot preadolescents i adolescents en situacions des del punt de vista educatiu amb mancances que sovint provenen o tenen el seu origen en qüestions socials, en qüestions culturals i econòmiques, i per tant abordar això des d'una mirada molt àmplia. Jo crec que hem d'anar tirant endavant polítiques que tinguin sentit en aquesta línia.
Que es farà en el proper curs escolar, el curs 2018-2019, i que comportarà doncs, la contractació d'un educador social i dos dinamitzadors juvenils, que juntament amb els tècnics de l'Ajuntament, amb els tècnics municipals, doncs, posaran en marxa tota aquesta sèrie d'accions. Les quatre estratègies bàsiques que formaran d'aquest pla d'entorn educatiu seran, per un costat, proposar accions que contribueixin en l'augment, en l'increment de l'èxit acadèmic, per un costat, per l'altra banda, doncs, generar espais de diàleg, espais de convivència, i per una tercera línia seria potenciar l'educació en valors i la cohesió social, i una quarta línia seria potenciar l'educació en el lleure, també molt important en tot aquest rang d'edat, dels 0 als 18 anys. L'objectiu d'aquestes accions el que persegueix és anar elaborant un pla d'entorn educatiu que el que volem és, en mitjà plaç, tenir-lo dibuixat, tenir-lo configurat, i que comença amb, aquest projecte del proper curs escolar. Per un costat hi haurà un educador de carrer donant resposta al jovent que fora del seu horari escolar estan al carrer amb poca motivació, amb poc interès i possiblement amb alguna conducta que es pot fer alguna mesura de prevenció. Hi haurà dos espais oberts, el Xalem, en el barri Rosalau, i l'Esbotzada, amb horaris de tardes, per donar resposta a activitats de reforç escolar, diferents tipus d'activitats per nanos de primària i jovent i adolescents, que aquests dinamitzadors portaran en marxa. Una cosa que volem proposar també avui en el Consell Socioeducatiu és l'obertura de patis escolars els dissabtes. Això és un projecte que depèn directament de l'àrea d'educació, de l'Ajuntament de l'Escala, tot i que és un projecte impulsat per l'àrea de serveis socials, l'àrea d'educació. A més, aquí moltes de les propostes i de les accions que es aniran fent venen d'una diagnosi del pla de millora social executat pel pla de barris. Per tant, aquí hi ha molts agents implicats. Volem que també s'impliquin les escoles, que s'impliqui l'institut i tots els agents, diferents agents socioeducatius del nostre municipi. Aquest any, com que justament començarem d'octubre a desembre, són 3 mesos, llavors comencem amb un pressupost de 30.000 euros per aquests 3 mesos i de cares a l'any que ve estarem parlant d'un pressupost d'uns 90-100.000 euros. Per nosaltres això són uns diners molt ben gastats, és a dir, és invertir en educació, invertir en l'educació en valors, en la cohesió social.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
L'Ajuntament aprova la creació d'un catàleg d'arbres protegits. Aquest és un dels temes destacats del ple de dilluns, on s'actualitzava el llistat de voluntaris de protecció civil i on s'aprovava una moció demanant al govern central que rectifiqui la concessió de noves llicències de pesca de corall. Aquest és el titular amb el qual obríem la crònica del ple que s'ha celebrat aquest dilluns passat al vespre. Escoltem les veus d'Àngel Rodríguez al respecte del punt que fa referència al catàleg d'arbres protegits.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a la recopilació setmanal de les veus que han sonat als informatius locals de Ràdio L'Escala. Us presenta o us saluda Abel Font. Sigueu molt benvinguts. Enna Estrems és l'alcaldable per Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals de 2019. Era escollida per majoria en una assemblea on l'altre candidat i actual portaveu, Xavier Ballesta, va denunciar males arts a l'hora de buscar adhesions i sumar vots. Xavier Ballesta plegarà el proper ple, dèiem dilluns. La número 4, Rosa Ustenc, dimitia a la mateixa assemblea, dèiem també. I Carles Carlà està decidint si continua o no. Aquesta era l'entradeta d'una notícia on sonaven les veus del fins ara portaveu Xavier Ballesta, de la presidenta del partit, Anna Belmonte, i de la nova candidata, Edna Estrems.
No, jo em sembla que no. A veure, cadascú amb la seva consciència i amb la manera de... Si cadascú se sent legitimat de tal com han anat les coses, doncs endavant. Sí, jo, a veure... Me sembla que m'ha arribat el meu moment i no tinc per què aguantar una cosa que no em ve de gust. Per tant, segurament que properament dimitiré de cap de llista i de regidor.
Vam presentar dos candidats, es van proposar i la data i hora es va decidir entre els regidors i jo, el lloc i a veure quin dia anava millor. Les llistes són llistes d'intranet, que és la pàgina web d'Esquerra Republicana, per tant, aquí no pintem res, i som militants i amics que han signat la butlleta i que portàvem més de 3 mesos, bueno, com amics o militant, que són els que tenen dret a vot.
En tot cas, les assemblees d'Esquerra Republicana eren marcades pels estatuts, i en uns estatuts que s'envien quan el reglament s'escull a tota la militància, la militància pot fer esmenes, i s'han seguit aquests estatuts. Les llistes de militants no les havia vist ningú més que la presidència, i per tant no hi ha cap tipus de trampa. I si fos així, la primera que ho denunciaria seria jo, perquè jo estic contenta que m'hagi escollit l'assemblea, perquè la democràcia és el que ha de prevaldre, és una cosa que Esquerra Republicana està defensant constantment en tot, i per tant, tant si ara que he guanyat com si hagués perdut, hagués acceptat el resultat, com he dit en el meu discurs, i hagués mantingut el meu compromís amb Esquerra Republicana.
Jo em sembla que les coses es poden fer de moltes maneres, i la veritat és que no s'ha fet de la millor de les maneres. Per tant, és una de les coses que he denunciat quan he tingut el meu torn de paraules. Però bueno, hem arribat fins aquí, ahorita hi ha una altra candidata, ja és el primer que he fet, és felicitar-la, que tingui molta sort i encerts per recosir el que s'hagi pogut trencar en aquests últims 15 dies, que és quan hi ha hagut la mala maror que s'ha destacat dels darrers 7 anys que hem portat aquest grup, i que em sembla que s'ha vist una cohesió com mai havia vist a cap grup aquí a l'Escala.
Sí, molt contenta. Vull donar les gràcies a la gent que ha vingut a l'assemblea, sobretot a tothom, hagi votat el que hagi votat, i evidentment molt contenta de tenir la responsabilitat. Ara comença una feina molt important, ara comença la feina de veritat. Penso que la legislatura ha d'acabar amb normalitat, i a partir del 2019 construir un nou objectiu, un nou horitzó, i contenta que la secció local hagi confiat en mi per fer això.
Divendres passat començava el Festival Portal Blau amb la inauguració de l'exposició Barcelona Gitana, fotografies de Jacques Léonard. La mostra, amb una setantena d'imatges, és un excepcional document visual de gran valor històric i artístic sobre la vida del col·lectiu gitano barceloní entre les dècades dels 50 i els 70 del segle passat. La proposta forma part de les activitats del festival dedicades a la cultura gitana. Escoltàvem en aquesta notícia les veus de Víctor Puga, Josep Cercs, director de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, de Lourdes Boix, arxivera municipal i directora del Museu de l'Anxovi de la Sal, i de Santi Leonard, fill de Jacques Leonard.
Quan partem de cultura mediterrània, sens dubte, la cultura gitana hi té un paper rellevant. En tota la costa nord del Mediterrani hi ha moltes comunitats gitanes, i la petjada que han deixat, sobretot per la seva rica cultura, vinculada sobretot per la música, és importantíssima, i per tant aquí doncs es recull aquest tribut i aquest homenatge a la cultura gitana. Un testimoni extraordinari de la cultura gitana a Barcelona en aquestes dues dècades, i que tenim el privilegi avui de presentar aquí a l'Escala. Ja es va fer, ho recordàvem ara, el 2012, una exposició a la sala d'actes de l'Ajuntament, i tornem aquest any amb més fotografies, amb un espai més generós i més emblemàtic com és aquest, el Foli de la Sal. L'any passat, el Centre d'Estudis Escalencs, dins les seves conferències al Museu de l'Anxova de la Sal, venia Carles Bosch, el coneixeu segurament molts, estava fent una mena de crowdfunding aconseguint diners per rodar aquest petit documental, o no tan petit, un gran documental sobre el petitet i la rumba i la cultura gitana, en definitiva, en aquesta època. I per tant Carles Bosch el va conèixer, l'hem incorporat al programa a partir de Boban i Gudnay Sarajevo. Santi Leonard, doncs òbviament el tenim aquí a l'Escala, i per tant el pretext doncs era fàcil de trobar. Aquest any s'està aprovant la candidatura perquè la rumba sigui patrimoni immaterial de l'UNESCO, per tant també un altre element, per tant incorporem a la rumba també, i de tot plegat doncs surt aquest programa que us he comentat, que ens fa estar especialment satisfets per la importància que té la cultura gitana, per la implicació que té la família en Santi i el poble de l'Escala, hem pogut iniciar amb aquesta exposició.
I aquest fons tan magnífic que presentem només parcialment aquí, perquè el que presentem és una petita selecció de les 3.000 imatges que hi ha de gitanos, d'un fons d'uns més de 15.000 negatius. Sense ser especialistes en temàtica gitana, però vam veure una visió molt especial del món gitano des de dins. La visió d'un fotògraf, d'un personatge peculiar, diria jo, espectacular, fascinant, com vam anar a veure, com vam anar veient la dimensió d'aquest personatge, que venia del món del cinema, de França, que va viatjar per molts llocs del món, fins i tot penso que Austràlia, no? I Amèrica, coses no habituals de l'època, i que finalment es va enamorar de Rosario, de la vostra mare, una gitana de Barcelona, i que això va fascinar-lo i també el va introduir en aquest món gitano que també ell tenia unes arrels, no? I aquí s'explica una mica aquesta visió des de dins que ens ofereix a Leonard de la vida dels gitanos, que a més va més enllà de Montjuïc o de Barcelona, i és una cosa, uns valors universals. Bueno, el poble gitano està repartit per tot el món.
Com ha dit l'alcalde, aquestes fotos, una part d'aquestes fotos, ja varen ser a l'Escala, i també la revista Cedre, dirigida per en Rafael Bruguera, varen fer un article molt complet de Jacques Leonard. I per acabar, doncs, només també unes breus pinzellades de la presència gitana a l'Escala, que la tenim també documentada, i molt ben documentada. De Joan Lassús hi han a l'arxiu unes 10 fotografies de gitanos que a la dècada dels anys 50 sembla que varen ser fetes. Es veuen a la plaça Víctor Català vestits amb vestits de ball amb el pandero, i també a la pineda d'en Lassús que tenien el padró. Tots recordem quan a l'estiu venien, jo recordo davant de casa meva la botiga de Can Llong, com que feia una placeta, venien amb els carros i portava... Jo recordo haver vist la cabra que s'enfilava amb les quatre potes amb un... També hi varen ver esporàdicament famílies gitanes, jo recordo Tuna especialment, i com no, ara tenim l'honor de tenir la família Leonard Batista.
I jo només vull agrair, bueno, a l'Ajuntament de l'Escala, al Víctor, per fer possible aquesta exposició del meu pare, del qual estem molt orgullosos, i que sigui aquí a l'Escala, que va ser el lloc on va morir. Després volia agrair amb el Jordi Cers, perquè ells van ser els primers en confiar en l'obra del meu pare, perquè va voltar molt, i ells van ser el primer a dir que volien per ells aquesta obra. I després també, com no, agrair a la Lourdes, que tothom la coneixeu, quan se li fica algú entre ella i ella no para, i ja sé que no l'ha aconseguit, no ha parat. Mi padre es un hijo único, burgués, con propiedades, dio la vuelta al mundo, como ha dicho el Jordi, haciendo 20 y pico de películas en Francia, en España también estuvo haciendo películas. Mi madre iba en un carromato con los 14 hermanos por toda Cataluña, hasta que la Guardia Civil los echaba de un pueblo, no iban al otro, hasta que se pudieron fijar en el Paseo Montjuïc. Pues imaginaros, mi padre, como os he dicho, hijo único, encontrar la cultura de él con la de mi madre, que toda la familia eran analfabetos, por supuesto, nadie sabía ni leer ni escribir. Y bueno, mi padre y mi madre, ya te digo, se adoraron entre ellos, vivieron toda la vida juntos, claro.
L'Escala participa un any més a la iniciativa a nivell estatal de neteja del fons marí. Dissabte passat es va actuar en 22 punts de tot el litoral de la península. En el cas de l'Alt Empordà, una trentena de voluntaris netejaven el fons de Riola. La sorpresa va ser que estava més neta del que s'esperava. Carles Torres, de Subaquàtiques de Salt.
Hem col·laborat amb una cosa que avui és la tercera vegada que es fa a nivell nacional. Estem pensant que es posaran a l'aigua, s'han posat a l'aigua 10.000 bussejadors a tot Espanya, des de Melilla, València, Ferrol, etc, etc. Nosaltres hi hem col·laborat, bueno, amb una petita engruna, de que ens hem de conscienciar que el mar no és un lavabo ni és una brossa. L'hem de conservar perquè realment val la pena. Intentar conscienciar la gent de que un simple plàstic, una argolla de lo que són les llaunes, tot això afecta. Nosaltres hem fet una afirmació, inclús, que hem trobat un peix enganxat en un ham, l'hem desenganxat i veritablement aquell peix semblava que ens donava les gràcies de bel desenganxat. Vull dir, tan sols trobar ploms, plàstics, microplàstics, que sembla que no hi hagi res, però la veritat, comencem des de la platja sense aigua i acabem amb la platja amb aigua, no tirar res al mar. Hem tingut un dia amb una mica de vent de tramuntana, però poca tramuntana, i hem escollit la cala de Cala Ferriola. Hem escollit aquesta cala, primer, perquè és una cala que hi van moltes embarcacions i pensàvem que trobaríem, sincerament, molta brutícia. No ha estat així, aventuradament, i estem molt contents. Hem trobat una sèrie de cadenes, hem trobat una sèrie de plàstics, hem trobat papers, cartrons, fustes... Però en si podem dir que Cala Ferriola i tot el que és la costa del Montgrí està bastant neta, gràcies a Déu. Si hi ha molta brutícia degut als temporals, suposo que l'ha anat enterrant i sortirà. Si això ho haguéssim fet, per exemple, a finals d'agost, segurament haguéssim trobat molta més brutícia, i segurament si ho haguéssim fet a la platja de Riells o a la platja de Petita de l'Escala, segurament també haguéssim trobat molta més brutícia.
Els alumnes de l'Escola de Teatre Tear i els combos de l'Escola de Música El Gavià ensenyen els treballs fets al llarg del curs. Va ser en sengles concerts programats en divendres passat al vespre als de teatre a la Sala Polivalent, els combos a la Platja. Escoltàvem Elisenda Trias, directora de l'Escola Tear, i David Pellicer, cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música El Gavià.
I avui us portem les formacions que fan música moderna dins de l'Escola de Música. Tenim moltes altres formacions, portem des del 15 de maig o des del 10 de maig, no sé, fent concerts a tort i a dret des de l'Escola de Música, i avui us presentem l'últim, l'últim concert que farem aquest any d'aquest curs d'enguany.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, en 19 de juny, aquesta setmana s'han incorporat els 7 reforços d'estiu al cos de la policia local de l'Escala. Són agents que s'encarreguen pràcticament de tasques de trànsit. A l'entrevista del programa La Casa de la Vila dilluns passat al vespre, el regidor de Governació i Serveis, Robert Figueres, explicava també com la setmana que ve es convoca la Junta Local de Seguretat. Robert Figueres.
Ja estan treballant, van començar el mes de juny. Cada any són un reforç de 7 interins que reforcen la policia d'estiu, per com molt bé explicaves aquesta temporada, que és juny, juliol, agost i setembre, i bueno, es van fer els cursos. Hi ha 7 persones, 7 reforços ja treballant amb tota la plantilla, i bueno, com molt bé deia, ja tinguem ja també l'escala a punt amb el tema de seguretat de policia, també encarat perquè sembla que pugui ser també un bon estiu i puguem estar tranquils, podem estar segurs al poble i tot funcioni bé. Recordar una mica que també la plantilla de policia hi havia hagut temporades que havia patit una mica perquè hi havia hagut algunes baixes, hem acabat de reforçar o posar gent als llocs on havia estat baixa o havia estat perduda la plaça, i ara, tot i que anem també, sempre ho hem dit, que amb la gent que té l'escala es va justos d'efectius, ara tenim tot el cos de la policia en ple funcionament. Pot haver-hi alguna baixa puntual d'algun dia, però la massa general de la plantilla treballa, més els 7 reforços d'estiu, per tant, la policia va funcionant bé, va fent la seva feina, que sempre ho expliquem que ho fan molt bé, i sembla ser que tot funciona com hauria de funcionar. Les xifres es donaran el dimecres, però sí que és veritat que l'escala, com totes les poblacions d'aquí de la Costa Brava, havia hagut un repunt important amb el tema robatoris, que se n'ha anat parlant, anys, un parell d'anys enrere, i per sort s'ha anat amortiguant bastant i s'ha anat reduint una miqueta la xifra aquesta, no? I per sort, sempre quan hi ha èpoques de crisi solen augmentar, i quan ja la cosa comença a funcionar més bé l'economia, doncs tornen a baixar una mica, no?, els casos d'aquests robatoris. Recordar que l'escala tenia unes xifres molt i molt bones, molt per sota de la mitjana de tots els pobles de la Costa Brava, i evidentment les estadístiques van pujar i es va crear com una mica d'alarma, es va donar a parlar del tema. Sembla ser que les coses a poc a poc es van posant al seu lloc i l'escala tornem a tenir unes xifres que com haurien d'estar dintre la normalitat, inclús per sota. I per això torno a explicar que agrair la feina que fa la policia local, perquè el tema de seguretat és la policia local i també són els Mossos d'Esquadra. I l'escala també hauria de tenir un mínim d'agents de Mossos en el poble de l'escala. Sabem com ha anat tota la Generalitat pel tema econòmic, pel tema del procés, i també sempre estan per sota dels nombres que haurien de tenir d'efectius. I moltes vegades també la policia ha de fer de reforç, que funciona molt bé aquesta parella mixta que fem, l'Albatros, de policia i de Mossos, però a vegades també se'ns atribueix el tema aquest dels robatoris i així, i també hem de tenir claríssim que és una feina que fa la policia local també conjuntament amb els Mossos d'Esquadra. No és cap crítica, perquè si l'economia de la Generalitat permet el que permet o es destina els diners a altres coses, tothom s'ha d'apretar el cinturó, ja sabem el que són passar èpoques de crisi, però tot i aquestes coses que estic explicant ara, penso que aquí a l'escala les coses estan funcionant bastant bé. Molt bé explicaves, l'escala va creixent, es van fer urbanitzacions, es va posar molt més enjardiniment, hi ha molt més rotondes, hi ha molt més accessos, entrades, i cada cop hi ha més feina amb el tema de la jardineria. Nosaltres tenim els dos jardiners en plantilla a la brigada, que són els que fan tota aquesta feina més al detall, de les flors, d'anar tallant la gespa, les entrades, i a part d'això hem agafat ja un jardiner de reforç, que ja el tenim ja fa 2 anys, el juny, juliol, agost i setembre, que ajuda la brigada, sobretot amb les entrades i tot això, amb els dos jardiners de la brigada, amb les rotondes de la gespa, i hi ha com un circuit fet, no? El dilluns fa una zona, el dimarts una altra, però l'escala ha anat creixent molt. I a més tenim la Fundació d'Erissa, que són aquesta gent de Figueres, aquesta escola, que ens fan tots els esbrossats de les entrades a les poblacions i parcs que pugui haver-hi dins a la població, que hi hagi totes aquestes males herbes que surten. Com que l'escala, com explicava, va creixent i cada cop hi ha més metres i més metres quadrats per fer, hem ampliat també contracte amb Drissa i, a més, hem fet un nou contracte amb Fundació Noguera, Ramon Noguera, que també és una altra fundació com Drissa, que ens ajuden a tenir aquesta posta a punt. Per què això? Pues perquè l'escala fa 8 anys destinàvem uns diners en jardineria i aquests diners que anem destinant, que n'hi havia prou per tenir l'escala bé, pues els hem hagut d'anar augmentant any rere any perquè l'escala va creixent, hi ha molta flor, hi ha molta gespa, hi ha molt de mala herba i tot això s'ha d'anar fent i per tenir-la a punt.